info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur. Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç, mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 6 minuts. En aquest punt iniciem una nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, des d'ara i fins a la 1 en punt de la tarda. Ja sabeu que, com sempre, fem un repàs a l'actualitat vinculada amb el sector de la gastronomia, turisme i enologia. Molt bon dia, benvinguts. Amb diferents protagonistes, diferents alternatives i també temàtiques. Avui parlarem també de restaurants, de productes amb denominació d'origen, de vins i caves. Caves, per exemple, d'aquí de Catalunya, una zona molt en concret, la de Tarragona. I en quant a vins, avui analitzarem les característiques de vins de la zona, denominació d'origen de Navarra i també de la Rioja. Avui són algunes de les alternatives que us proposem en aquestes dues hores de ràdio gastronòmica que inicien el seu recorregut ara mateix amb les salutacions cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Trotamundos, edició 477, dissabte 9 de novembre. Som-hi, comencem.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Música.
Dissabte 9 de novembre. És moment ara doncs, en la que moltes empreses, grups d'amics, familiars també estan decidint, com sabeu, el lloc, el restaurant, la sala de festes, en definitiva l'establiment en el que passaran les properes vetllades, celebracions, dies de trobada abans de les festes de Nadal. Ara és el moment de reservar. Ara, en aquests moments, podem reservar allà on volem, els menús que volem, el dia que volem, molt probablement. Ja sabeu que aquestes darreres setmanes ens estem ocupant especialment d'aquestes reserves i d'aquestes opcions. Avui us en volem parlar d'una ben original i podríem dir diferent. No us parlarem d'un restaurant, us parlarem d'una taverna sala de ball, Amb un bon amic d'aquest espai de ràdio, el Josep Sitxàs, és el responsable de La Quadra, un establiment situat a Calella, al Maresme, al carrer Raval número 50, amb llarga història, llarguíssima història. 1962 arrenca la història d'aquest establiment. Amb una persona que el porta al capdavant, que és el Josep, molt personal, molt carismàtic. Podríem dir que és una mica, permeteu-me aquesta expressió, un revolucionari, Josep, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel, com anem?
Molt bé. Jo et defineixo una mica com un revolucionari. Ara els oients...
No.
Ara els oients sabran per què, Ara els oients...
Els que em coneixen potser no opinen igual.
No,
revolucionari no. Apassionat per la feina. Que estima la feina, que estima el que fa.
Sí.
No, si no, imagina't com hagués pogut estar tants anys cada dia al peu del canó, no?
I tant, i tant. Home, jo dic revolucionari perquè la proposta gastronòmica de la taverna Sala de Ball, que tu n'ets propietari, La Quadra, és una proposta molt senzilla, però alhora també molt tradicional. Aquí feu pa amb tomàquet, pernil, embotits,
exactament,
formatge... En fi, una cuina senzilla, però de qualitat, sobretot, no?
Exactament. Cuina precisament no hi ha fogons,
sí,
però sí que des de la seva fundació, l'any 1962, que La Quadra fa pa amb tomàquet amb pernil ibèric, de denominació d'origen Guijuelo,
sí,
també amb formatge manxego, amb xoris, anxoves, boníssimes, per cert, fuet, llonganissa, ventresca de tun. Aquest any hem introduït salmó de la Casa Cartier, perquè és un gran producte, salmó.
Sí.
I, bueno, poquets petits retocs, però que de qualitat, diguem.
Jo deia...
Jo deia,
Josep, que ets un revolucionari. La darrera de les converses que vam tenir fa uns mesos, vam parlar d'un element, tu coneixes perfectament, fa molts anys que tractes amb pernils, en aquest cas d'aquesta denominació d'origen Guijuelo, de molta qualitat. Clar, aquí hi ha una tradició de tallar el pernil a mà, no? I tu ets un defensor de tallar el pernil
tallar
a màquina.
Sí.
La darrera de les converses que vam tenir, doncs vas fer, en fi, una instrucció en aquest sentit i va ser una entrevista que va donar, doncs, que parlar, no? Encara segueixes defensant, doncs, que aquest element, el pernil, a màquina, queda perfectament...
Sí.
Tallat, no?
És fàcil d'entendre. Soc un defensor del pernil tallat a màquina, primera, perquè es talla contra fibra, per tant, és més fàcil de mastegar, i això, us vull, qualsevol que vulgui fer una prova que ho faci, també s'ha de tenir en compte de posar el greix al damunt de la màquina, a fi efecte que la fulla, que molt intel·ligentment gira unes revolucions controlades, no crema la fibra, pentina amb el greix tot el magre que les persones després es fiquen a la boca, l'aromatitza. Per tant, això tallat en ganivet és més complicat, no es pot tallar tan prim com la màquina, no se li treu el mateix rendiment, perquè això també és important, i no és tan bo. Jo ho discutiré amb qui vulgui, a mi m'agrada més tallat a màquina. I poc més a dir.
De fet, Josep, has fet cates amb gent que entén de pernil, una mica cates a cegues, els has posat un plat de pernil tallat a màquina, pernil tallat a mà, i, en fi, no ho teníem massa clar, no?
Bueno, que creï dubtes ja és bo.
Sí.
Sempre hi haurà partidaris d'un i partidaris de l'altre, res a dir. Si es talla de la manera que sempre s'ha tallat, doncs molt bé, jo no tinc pas res a dir, però... Si es tracta de preferències, el prefereixo tallar a màquina.
En fi, doncs aquestes són les característiques de la personalitat del Josep Sitjàs en aquest sentit, doncs, en el tema del pernil, no? Avui estem parlant de la quadra, amics. Estem, doncs, ja sabeu, fent una sèrie d'especials de propostes gastronòmiques a diferents punts de Catalunya, en aquest cas a Calella, al carrer Raval número 50. Teniu aquesta proposta una mica que junta, aglutina, doncs, passar una bona estona amb bona gastronomia en aquesta taverna i, a més, si després volem prendre una copa i volem ballar, volem gaudir de la música, també ho tenim allà mateix. Sí. Explica'ns una mica aquest concepte.
Sí, sí. Normalment la gent encarrega taula, venen a sopar, matrimonis, parelles, o colles de nois o colles de noies,
sí.
I sopen i la música va canviant en funció de les hores que van passar la nit i va canviant el ritme i la gent que ha vingut a sopar ja hi queda integrada en aquesta pujada de to musical, diguem-ne, i continua la festa després del sopar. Per això que s'evita trasllats de cotxe i possibles multes i bufades, que tothom té por de que el facin bufar,
sí,
i penso,
sí,
que no fan bufar tant, actualment, ja. I, però, bueno, així ho tens tot en el mateix establiment, i així des de l'any 1962.
Mm-hmm. No hi ha desplaçaments, per tant, doncs, en fi, minimitzem, doncs, els riscos, doncs, i podem, doncs, moderadament veure el que creiem, no? Repetim que es troba en el carrer Raval número 50 de Calella. Si voleu un telèfon de reserves, aquí el teniu, 93-766-1951, 93-766-1951, a Calella, en aquesta comarca del Maresme. Aquesta combinació de bona gastronomia amb bona música, per cert, ara que parlem de música, quin estil musical? Perquè n'hi han diversos, no?
Tots els estils musicals van en funció de les necessitats del tipus de la tipologia del públic que hi ha.
Sí.
Però vaja, quasi sempre és el mateix.
Uh-huh.
Ara, precisament, que parlàvem d'això dels desplaçaments i que s'acosten les festes de Nadal, hi ha moltes sopars d'empresa, de germanor, que se solen fer ara per els voltants de Nadal.
Sí.
I això va bé per als que no es volen desplaçar amb cotxes. Precisament el que ha de conduir no ha de beure. Amb això hi estic completament d'acord.
Mm-hmm.
Fa poc van viure un accident mortal aquí a la carretera i és molt lamentable veure unes escenes de les que van presenciar.
I tant.
Vull dir, s'ha de conduir amb la màxima seguretat. Per tant, si van quatre o sigui amb un cotxe, un no beu. A Europa fa molts anys que es fa així i van molt bé. Però és una arma de matar el cotxe, per tant, no s'ha, el que condueix no ha de beure, estic completament d'acord. Però els altres poden gaudir de la festa sense mirar prim,
sí,
oi?
Mm-hmm. Per tant, doncs, aquest és el consell, només faltaria, doncs, de prudència en el volant i prudència també, doncs, evidentment, amb les begudes alcohòliques, no? Avui estem parlant d'aquest restaurant, La Quadra, una referència que s'inclou dins d'aquests especials que estem fent de propostes gastronòmiques. Aquesta és molt senzilla, però alhora també molt tradicional i de qualitat, eh? Un plat tan i tan tradicional com és el pa amb tomàquet, tan senzill, però també s'ha de saber fer, això, Josep, el tomàquet ha de ser especial.
Sí.
D'aquí al Maresme en teniu de molt bons, eh?
Amb un metge molt famós,
sí,
li van preguntar que quina era l'operació més fàcil. I va dir l'apèndis, evidentment.
Uh-huh.
I la més difícil, a quina és? Diu, evidentment, l'apèndis.
Ja.
I això es pot traslladar amb el pa amb tomàquet, oi?
Uh-huh.
I amb l'ou ferrat.
Sí, sí, sí.
Un cuiner també podria dir que l'ou ferrat és el més fàcil de fer i el més difícil, també. Per
sí.
tant, el pa amb tomàquet, que és senzill, només cal un bon pa, un bon tomàquet i un bon oli.
Mm-hmm. Sí.
I llavors el resultat és...
La veritat és que no sé si de pa i d'oli, però de tomàquets en el Maresme aneu molt ben servits, eh?
Sí,
eh?
Sí, tot i que sí, anem ben servits, sí.
La veritat...
El Maresme és ric, dona molt bon producte.
Uh-huh.
Tant el seu mar com la seva terra,
sí,
com la
sí,
seva
sí.
horta. No?
I tant que sí. Doncs aquesta...
això va agradar molt per mi, i amb les coses aquestes que tenim aquí, doncs mira, és
sí.
una bona combinació. I ben mastegat, perquè la gent no mastega bé, sigui dit de passada.
Uh-huh.
És una cosa que m'hi fixo molt. Ha de mastegar i en salivar molt bé, i llavors en passar-s'ho.
Uh-huh.
La digestió comença per la vista, per la masticació. Sí o no?
I tant que sí. La quadra, amics, des de 1962 està al servei dels clients, clients que hi van i, sobretot, clients que hi tornen. Això és bona senyal, eh? Que han gaudit de...
Actualment venen nets.
Exacte.
Venen nets.
Sí.
De parelles, d'avis, sí, que es van conèixer aquí.
Uh-huh. Doncs això és bona senyal, eh? Això és bona senyal. Taverna Sala de Vall...
El mèrit és d'ells, per això. El mèrit és del client, eh?
I tant que sí. Taverna Sala de Vall, aquesta és una proposta que ens volíem acostar avui amb els micròfons de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Aquest és el telèfon d'informació de reserves, 93-766-1951. Imagino que aquesta proposta gastronòmica no la varieu ara que ara en aquests sopars de previs a festes, no? És la mateixa, continua sent la mateixa, eh?
Sempre continua sent la mateixa, sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. I per molts anys.
Poden fer el pa torrat, perquè ara amb la llar de foc la gent no es pot torrar el pa.
Sí.
Per tant, poden fer un pa amb tomàquet calent, diguem, no? Uh-huh. Una torrada.
Sí.
Que ells mateixos es fan. És autoservei, la quadra.
Sí.
No servim a les taules. La gent, a cada taula delega un... Uh-huh. I ho venen a buscar, en fi, un servei a més rapidíssim.
Com a casa, eh? Com a casa, quasi, com a casa.
Sí.
Josep, ha estat un plaer, com sempre, tenir-te entre nosaltres. Gràcies. I espero, doncs, que, en fi, hi hagi molt bona acceptació entre els nostres oients en aquesta alternativa gastronòmica senzilla, repetim, però alhora de molta qualitat i molt tradicional aquí a Catalunya. Pa amb tomàquet, amb bon pernil, formatge, embotits de primera qualitat, aquestes anxoves, el salmó, en fi, no us ho deixeu perdre, eh? A Calella, repetim, carrer Raval, número 50, en aquesta comarca del Maresme. Josep Sitxàs, una forta abraçada, gràcies.
A tots els que ens senten, ens escolten, doncs molt bones festes, sobretot un any millor.
Esperem que sí.
Per a tothom. I
esperem que sí. Esperem que sí. 1962 arrenca aquesta vida de la quadra i espero que per molts anys. Una forta abraçada, Josep, gràcies.
Gràcies, Miguel.
Fins una altra. Bon dia. Gràcies. Bon dia.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Trotamundos.
Continuamos adelante en esta edición de Trotamundos, una edición, por cierto, que últimamente está visitando, y además es un placer, la comunidad de Castilla y León, ¿eh? Realmente nos está sorprendiendo muy gratamente la cantidad de elementos muy interesantes a nivel gastronómico y también enológico, ¿eh? Bueno, hoy hemos visitado y también hablado de diferentes consejos reguladores, en consecuencia también de los productos que ellos regulan, y uno de los elementos... Yo diría particularmente que no podemos dejar pasar y que queremos hablar de él es la cecina de León. Un consejo regulador, una indicación geográfica protegida que avala la calidad de ese producto tan y tan tradicional en la zona. Así que hoy queremos analizarlo y queremos saber básicamente cuál es ese proceso de elaboración y por qué tiene el resultado final que tiene, que desde luego es un elemento con unas calidades indiscutibles, ¿eh? Hoy saludamos a Natalia Ordóñez, es la presidenta de ese consejo regulador. Natalia, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Una recientemente otorgado es esta categoría de presidenta, ¿no? En el Consejo Regulador,
sí,
hace dos meses, ¿no?
Recién aterrizada estoy, pero con muchas ganas.
Sí. Bueno, el aterrizaje ha sido tranquilo y seguramente será un aterrizaje eficaz, quiero decir, en la gestión, ¿no?
Esperemos, esperemos. Yo tengo mucha ilusión por hacer cosas nuevas.
Bueno, enseguida hablaremos también de esos proyectos a medio-corto plazo que tiene Natalia Ordóñez como presidenta. Pero antes que nada, Natalia, si te parece, vamos a situar un poco al oyente, ¿no? Cuando hablamos de Cecina de León, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, pues la Cecina de León es una denominación específica, protegida, que está avalada por la Comisión Europea. Y bueno, es un poco, tiene unas características singulares, una reputación histórica, la cecina en León se consume desde tiempos inmemoriales. Uh-huh. Y su calidad y sus características están muy vinculadas a la provincia de León exclusivamente.
Sí.
Entonces, está protegida desde 1994 y reconoce un poco la labor que hecha por los productores, que en su mayoría son empresas, eran y son de carácter artesanal, y quieren recuperar las técnicas ancestrales de elaboración, unificándolas un poquito con las nuevas tecnologías para conseguir un producto de mayor calidad, porque antiguamente no se conseguía exactamente.
Porque exactamente no va reñida, ¿no?, esa tradición con la innovación.
No, para nada, para nada. Es una de las cosas que queremos conservar, las maneras como se hacía antiguamente. Ahora siempre hay más ayuda tecnológica, pero el secreto está ahí, en guardar la tradición.
Esa tecnología,
de la zona.
Esa tecnología, Natalia, seguramente, en fin, afinará el producto, pero ¿en qué sentido se va a afinar o se va a perfeccionar ese producto?
Bueno, se sigue haciendo tradicionalmente, pero siempre tienes más ayuda a la hora de la mayor producción, porque cada vez es un producto más valorado y que se demanda más. Entonces, pues bueno, siempre hay maquinarias que ayudan a hacer las cosas, pero siempre se hace de manera artesanal.
Bueno, hoy queremos hablar de ese proceso de elaboración y sobre todo del resultado final de este producto, yo decía, con mucha tradición, con mucha historia, y que es un producto, hombre, que cada vez vais introduciendo poco a poco, evidentemente poco a poco, pero cada vez se conoce
poco
más
poco,
aquí
sí.
En Cataluña, ¿no?
Sí, más despacio de lo que quisiéramos.
Bueno,
la verdad,
claro,
que
eso.
Sí, porque tenemos mucho problema, porque el mercado, bueno, sí, ha sido un poquito engañado, como si dijéramos. Somos conscientes que en general y en particular en Cataluña ha llegado una cecina de dudosa calidad. Entonces la gente no vuelve a probarla, le cuesta. Y yo desde aquí, desde el Consejo, reivindicamos que tengan en cuenta la marca Cecina de León como IGP, porque es lo que les va a asegurar de verdad la calidad.
Un intrusismo que padece muchos productos, ¿no? Bueno, cuando se padece intrusismo es que el producto genuino es de calidad y muchos quieren copiarlo, a pesar de que no pueden. Pero claro, evidentemente os encontráis con ese problema, ¿no? Una persona que no haya probado una cecina de León verdadera con la IGP, con el Consejo Regulador, claro, ¿cómo distingue, no? ¿Cómo distingue?
Claro, es un problema y les cuesta volver a probarla. Hay cecinas en el mercado que están muy curadas o poco curadas o con mucha sal, cosas que desde aquí, desde el Consejo, pues se regulan mucho e intentamos que todo sea con mayor cuidado.
Bueno, sobre todo a ese consumidor que nos está escuchando ahora mismo, que se fije exactamente que tenga ese sello de calidad, ese sello de la IGP, que pues avala esa calidad y esa trazabilidad del producto. Hoy lo estamos analizando, dando a conocer esa cecina de León, que se utilizan, hay que decir, cuatro partes de los cuartos traseros del ganado vacuno, ¿no? Estamos hablando de la tapa, de la contra, de la babilla. Y la cadera, ¿no?
De la cadera.
Exactamente. ¿Hay una diferencia muy muy particular entre cada una de estas partes o no?
Bueno, en general no. Hay gustos, hay para todos los gustos, como en todo. No sé qué te puedo decir. La babilla, por ejemplo, puede ser la parte más magra, al ser el músculo más magro de la vaca, pues tiene un poquito menos de grasa, pero sigue estando jugosa. La contra tiene más infiltración normalmente. La tapa tiene un poco de las dos y aparte tiene un sabor más potente. Uh-huh. Gustan todas, cada uno elige la suya.
Claro, y aquí a partir de ese momento, en fin, se pone en marcha una relación de métodos, ¿no? El perfilado, el salado, uh-huh, el lavado, el asentamiento, el ahumado y el secado o curación, que por cierto es una curación de una cierta...
Es larga,
¿no? Uh-huh. 7-8 sí. meses, ¿no? Creo.
Sí, es un proceso muy muy lento y muy cuidadoso, que eso es lo que le da lo especial que es el producto. Siete meses es mínimo para la cecina normal. Uh-huh. Y para la nueva cecina reserva que se ha aprobado hace 2 años en el Consejo, es más de 12 meses. Solo pueden llegar a esta curación piezas con unas características más especiales, porque tienen que tener mayor infiltración de grasa,
sí,
para aguantar este tiempo de curación. Uh-huh. Entonces, sí, lo comparamos un poco al vino, el vino reserva, el vino... O sea, siempre tienes que tener unas características para que puedan estar en barrica y aguantar todo este tiempo.
Sin duda.
Pues un poco el símil...
Es el mismo.
Sí.
Estamos hablando esta mañana de sábado con Natalia Ordóñez, es la nueva presidenta, digo nueva porque hace 2 meses que ostenta el cargo de ese Consejo Regulador de la IGP Cecina de León. Imagino, Natalia, que uno de los proyectos que quieres consolidar es, de nuevo, ¿no?, apretar en ese tema del intrusismo, ¿no? Aparte de la concienciación cara al consumidor, que sobre todo se fije en ese sello, ¿qué otros, qué otros aspectos quieres determinar desde ese Consejo Regulador a medio o corto plazo?
Pues sí, mira, es principalmente eso, concienciar a la gente y que no conocen de verdad la cecina, darle un mayor impulso a uno de los productos con más potencial de nuestra tierra, porque creemos mucho en él y sabemos que no se conoce desgraciadamente lo suficiente. ¿Y cómo conseguirlo? Pues no sé, vamos a hacer una campaña en un futuro próximo de un cambio de imagen y de llevar la cecina a nuestras regiones vecinas y a todo el resto de la geografía nacional, y también pues abrir y expandir a nuevos mercados, porque nos estamos dando cuenta de que la cecina tiene un éxito tremendo. Uh-huh. De que es un producto sin igual y que tiene mucha aceptación y que gusta. Entonces, pues llevarla aún más lejos y seguir luchando contra el fraude, que no estropeen, como si dijéramos, este mercado tan valioso.
Natalia, ¿os confunden mucho, uh-huh, no, con el jamón?
Bueno, nos comparan un poquito, uh-huh, pero no tiene nada que ver, no sé, cada uno en su categoría es un producto fenomenal. Y bueno, ojalá llegáramos a conseguir lo que han conseguido el jamón.
Bueno, poco a poco, poco a poco, ¿eh? Todo
claro,
llegará,
poco a
todo
poco.
Llegará, todo llegará.
Todo llegará.
Natalia, desde tu punto de vista, vamos a hablar ya de cuestiones más gastronómicas, más de uh-huh, versatilidad en la cocina, ¿no? ¿Cómo es ese mejor sistema para apreciar verdaderamente la verdadera esencia de la cecina de León? ¿Cómo la podemos consumir?
Bueno, pues es que la cecina es un producto tan versátil que no sabría por dónde empezar, porque bueno, ya para empezar no tenemos que considerarla solo como un embutido, porque es un producto que tiene una versatilidad tremenda en cocina, en gastronomía, marida fenomenal con muchísimos tipos de alimentos, es fácil porque ya está hecho, no sé, te diría que el que no tenga ocasión de poder cortarla con cuchillo, que eso ya lleva más tiempo explicároslo, pues que corte las lonchas finitas. Uh-huh. Y sin echar aceite de oliva. Yo creo que es un producto que no necesita ningún aderezo tampoco. Que mucha gente aquí está muy extendido en España el echarle aceite de oliva, pero eso era cuando la cecina era más seca y que no se comía bien sola. ¿Sabes? simplemente cortarlo fino y quitándole un poquito la costra de cuando la consumes en trozos.
Sí.
Y nada más.
Los trozos tienen que ser pequeños, ¿eh?
Los trozos pequeños, sí. Bueno, sí, sí.
O sea,
sí.
me refiero, no tiene que ser grandes lonchas.
¿Eh? Ah, las lonchas.
Sí, sí, sí. Exactamente, tienen que ser pequeños, más bien pequeños, sobre todo finos.
Sí. Sí, para degustarlo mejor como el jamón,
sí.
Al igual que el jamón.
Ahí tiene
sí, se puede comparar en ese sentido a la hora de, de cortarlo, degustarlo.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos acercarnos, como estamos haciendo últimamente en esa comunidad de Castilla y León, a uno de los productos, sin lugar a dudas, más tradicionales, con más historia. Aquí en Cataluña poco a poco se va conociendo, pero sobre todo queremos que ese conocimiento sea el verdadero, que conozcáis la verdadera cecina de León, a través, tal y como os ha dicho su presidenta, de ese sello que no hace más que garantizar la el trabajo, la seriedad, las garantías de trazabilidad que da el Consejo Regulador, la indicación geográfica protegida. Sobre todo, fijaros que exista ese sello y es entonces cuando podréis juzgar verdaderamente la calidad de ese producto. La cecina de León. Hoy hemos hablado con su nueva presidenta, Natalia Ordóñez. Gracias por atendernos y espero que la
gracias
introducción en Cataluña se va haciendo poco a poco efectiva, ¿eh? Gracias, un saludo.
Vamos a ello, gracias. Poco a poco.
Muchas
gracias,
días,
Miguel, y a vuestros
amable.
Oyentes.
Gracias, Natalia.
Gracias,
hasta otra. Adiós.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara, també, el pots rebre còmodament a casa trucant al 973-130-005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973-130-005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Radio Estel.
Bueno, pues seguimos adelante. Abrimos nuestra particular bodega, nuestro tiempo, como todas las semanas, dedicado al vino.
Cultura,
placer,
aromas,
gustos,
la verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Bueno, pues efectivamente abrimos nuestra particular bodega, una bodega que abre sus puertas a la denominación de origen Navarra, ¿eh? Una DO cada vez más interesante, lo digo porque las bodegas adscritas a esa denominación de origen, a ese Consejo Regulador, cada vez están haciendo mejor las cosas y no lo decimos nosotros, sino lo dicen también los premios que periódicamente bodegas bajo esa DO van adquiriendo, ¿eh? Hoy queremos analizar los vinos de una bodega interesante que trabaja muy bien, realmente muy bien, una variedad muy particular de la zona, que no es fácil tampoco trabajarla, es la garnacha. Hoy queremos analizar los vinos de la bodega de Sada, vinos Palacio de Sada, y sobre todo saber cómo elaboran esos productos a través, efectivamente, de esa variedad, la garnacha, repetimos. Por ello, saludamos esta mañana de sábado a su responsable comercial, Ignacio Illaraz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal
Bienvenido.
Estamos?
Gracias por atendernos y por atender esa comunicación telefónica. Yo decía, Ignacio, que eres responsable comercial, a pesar de que, preparando esta entrevista, esta conversación, me decía, hoy en día en las bodegas uno tiene que hacer un poquito de todo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Que hay que saber de todo, bueno, y hacer de todo. Pero bueno, como saber de todo es imposible, hacemos de todo medio bien, medio mal.
Bueno, más bien medio bien, ¿eh? Y por eso os llamamos. La verdad es que nos han hablado muy bien de vuestros vinos y sobre todo ese tratamiento que dais a esa variedad, la garnacha. Enseguida hablaremos de este tema. Si te parece, antes vamos a situar a nuestros oyentes, Ignacio, hacer un poco de historia, ¿no?, sobre vuestra bodega de Sada, que arranca un poco en 1939, año, por cierto, finaliza la Guerra Civil Española. A partir de ese momento, la bodega va transcurriendo, pero es básicamente hace 10 años que tiene un cambio rotundo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Pues hombre, la bodega se fundó en 1939, como bien has dicho, años difíciles.
Complicados, sí.
Y luego, bueno, pues ha seguido su proceso, pero hace unos 10 años aproximadamente fue cuando la bodega decidió dar un poco el salto, profesionalizar más todavía, si cabe, el tema de los equipos, el trabajo, y sobre todo fue cuando decidió ya empezar a trabajar con la garnacha como variedad de uva diferenciadora y elemento distintivo de lo que es la marca de nuestros vinos Palacio de Sada.
Bueno, a partir de ese momento se profesionaliza todavía más, siempre con esa especialización de la garnacha.
Sí, históricamente en la bodega la garnacha ha sido la variedad desde el principio que nos ha dado más diferenciación en los vinos, más calidad. Digamos que es lo que provoca que nuestros vinos sean especiales, ¿no? Nosotros cultivamos la garnacha por una razón no comercial, porque hay mucha gente que dice, no, es que estos ahora trabajan la garnacha por el tema comercial. No, en esta zona donde estamos nosotros en Navarra, es una zona que se llama la Baja Montaña, que está muy, muy cerquita del Pirineo. Entonces, digamos que es incluso el último valle o de los últimos valles en el que crece el cultivo de la vid. Entonces, en Navarra es muy popular en el mercado por sus pimientos, por sus verduras, por sus frutas. Pero realmente en la zona donde estamos, aquí no se puede cultivar más que olivas y vino. Porque sí, todo esto, verduras, todo eso es en la zona sur de Navarra, en la Ribera, que se llama. Entonces, por eso, aquí históricamente, pero bueno, de siempre ha habido viñedo desde la época de los romanos, bueno, y aquí hay una gran tradición de viticultura, porque digamos que los viñedos se van heredando desde los abuelos, tatarabuelos, y gracias a eso tenemos una variedad de garnacha muy adaptada al clima frío, al clima fresco que tenemos aquí, y luego con una gran tradición vitivinícola, y por supuesto, viña vieja, que al final es lo que te hace que los vinos de garnacha sean donde expresen su mejor potencial y donde dan ese punto de calidad, ¿no?
Sí. ¿Habéis finalizado ya la vendimia?
Pues mira, hace muy, muy poquito, hace
poco,
cuatro días.
Este año ha sido tardía, ¿eh? La vendimia ha finalizado básicamente muy tarde, ¿no?
Sí, vamos a ver, este año debido a las primaveras lluviosas en general en todo España la vendimia ha sido tardía. Aquí, en nuestra bodega, particularmente al estar zona del norte, ese concepto que te he explicado de garnacha, de clima fresco, clima frío,
sí,
aún somos más tardíos que lo que puede ser el resto de la denominación de origen o que incluso el resto de España, ¿no? Y aún y todo, pues este proceso se acelera. Estos años de retraso, de vendimias tardías, pueden ser conflictivos, pero también son los años en que verdaderamente sale todo el potencial y se nota las grandes diferencias. Estos son los años que nos gustan.
Bueno, Ignacio, vamos a ver si somos capaces, a través de la palabra, de transmitir las características de vuestros vinos a nuestros oyentes. Digo a ver si somos capaces porque a veces se hace complicado, ¿no?, explicar cómo es un vino con las palabras. Lo que siempre decimos es que lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes es probarlos. Vamos a centrarnos en esos dos vinos, en el Palacio de Sada Rosado y en el Palacio de Sada Garnacha Viñas Viejas. ¿Por cuál empezamos?
Pues vamos a empezar por orden de cata, que es lo más, ¿sí?, lo más sugerente. Palacio de Sada Rosado es un vino 100% garnacha. Para nosotros, Navarra es tierra de rosados, pero nosotros aún imponemos más que el rosado es un vino que hay que hacerlo con calidad. Entonces, para ello, la característica más distintiva visual es nuestra botella sin etiqueta. El Palacio de Sada Rosado es muy característico porque tú ves, es una etiqueta transparente, entonces tú ves el color del vino. Y el rosado, el color del vino es fundamental, es decir, que tenga un buen color brillante, rosa. Entonces ahí ponemos mucho empeño en hacer un gran rosado, un muy buen vino de rosado, para que el consumidor lo tome y diga, bueno, esto es con todo ese potencial de la garnacha, ¿no? Muy expresivo, muy afrutado, un olor a fresas. Yo solemos hablar medio en broma que a veces huele a chuche de cuando éramos pequeños, el caramelo colla, aquel palote, ese tipo de olor de fresa, ese tipo.
Bueno, realmente, hombre, en Navarra a nadie se le escapa que sois especialistas, ¿no?, en esos rosados, pero últimamente se está poniendo el acento todavía en depurar todavía más las calidades, porque es un vino que últimamente se está poniendo muy de moda.
Sí, el rosado, vamos a ver, yo creo que de moda ha estado siempre. Lo que hay ahora, una nueva reestructuración hacia unos rosados de calidad, el consumidor se ha dado cuenta de que el rosado incluso ha llegado a estar en una pequeña época, hace años, unos años atrás, un poco denostado como
sí,
vino
maltratado,
vino de las personas mayores, solo del chateador que no tiene de calidad. Y ahora está volviendo otra nueva generación. La gente habla de mujeres, yo creo que no, yo creo que hay muchos hombres también que beben rosado. Y también porque se adecua un poco al consumo, ¿no? El rosado es un vino para mí especialmente interesante porque combina con una, tiene un maridaje con una gran variedad de platos,
sí.
Y sobre todo para ensaladas y gambas y plancha, a mí me parece que es un vino muy, muy, muy interesante.
Es cierto, es cierto. Palacio de Sada, garnacha, rosado, 100%, monovarietal, por tanto. Pasamos al tinto, a ese Palacio de Sada, garnacha, viñas viejas. Un vino realmente potente, contundente, en el que ponéis una cantidad de esfuerzos tremendos, ¿no?
Sí, aquí con este vino lo que intentamos marcar es el concepto de la garnacha de clima frío o la garnacha de clima fresco. La garnacha es una variedad que se cultiva en toda España, pero nosotros al estar tan al norte en la DEO, tan cerca de los Pirineos, esa influencia climática provoca que nuestros vinos de garnacha tengan un aroma a la variedad de uva garnacha, un aroma a fruta roja, pero le da un toque de frescura. Es decir, nuestros vinos son muy intensos en aroma, muy elegantes, pero a la hora de beber dan una sensación de frescura, de una sensación de que te apetece tomar otra copa. Ese es el concepto, el puntito elegante de la garnacha de clima frío.
Uh-huh.
Y eso nosotros lo que hacemos es ese potencial de las viñas viejas, lo cuidamos, lo metemos en barricas y lo tenemos durante 12 meses criando en madera de roble francés y roble americano, procurando que no sean maderas nuevas nunca, así para no perder la expresión de fruta de la garnacha, pero sigue redondeando el vino para que salga pues un gran vino al final del mercado.
Uh-huh. Que lo es, un gran vino, ¿eh? Lo dicen los entendidos. Además, aparte de esas connotaciones de sabor, me han hablado muy bien que tiene un color verdaderamente extraordinario. Es algo que les ha llamado, y te hablo de una persona que entiende muchísimo de vinos, me ha dicho eso.
Sí, bueno, es un poco, suelen decir había cuando empezamos en esto del vino, cuando yo estaba estudiando y la gente que sabe mucho, que lleva muchos años, suele decir que nosotros en las bodegas lo único que hacemos es estropear la uva para producir un vino. Es decir, para obtener un gran vino hay que partir de una gran uva, si no es imposible. Pues aquí tenemos eso, aquí lo que vimos es, marcamos ese potencial de la garnacha de Viña Vieja, muy adaptada a la zona, en un clima frío, con inviernos con nieve y vendimias tardías. Eso hace que nuestros vinos tengan esa intensidad de color y esa intensidad aromática tan especial y que, bueno, como tú has comentado, llama la atención. Y sobre todo esa peculiaridad de sabor de que al final encima es fresco. No son vinos alcohólicos, no son vinos excesivamente potentes que te hacen beber y te saturan enseguida, sino que te permiten beber otra copa. Eso es un poco el concepto.
Ese maltrato climatológico que le da el clima a vuestras viñas. Por cierto, unas viñas que yo no sé si son viñas muy viejas. No sé si encima también limitáis la producción.
Vamos a ver, incluso hay años que sí, nosotros tenemos aquí mucha parte del viñedo, sobre todo en los viñedos más viejos, están en la montaña, es decir, para subir no se puede subir prácticamente en coche, hay que subir con tractores, es unos caminos escarpados muy arriba, Y no hace falta muchos años limitar la producción porque ya estamos hablando de rendimientos muy bajos por hectárea, de 4.000, 4.500 kilos. Pero incluso hay años, igual hay años especiales que se produce, sí que podemos, incluso ha habido años aquí que hemos llegado a tirar hasta un 20% de producción, de pasar, lo que se suele pasar en verano, antes de vendimia, a quitar uva para que luego la uva que quede tenga más calidad. Pero como normalmente en el viñedo viejo no suele hacer falta, no suele hacer falta.
Uh-huh. Amigos, quedaros con esa página web, bodegadesada.com, bodegadesada.com, y sobre todo quedaros con ese nombre, la Bodega de Sada, y el nombre comercial, Palacio de Sada, ¿eh? Ese rosado, ese tinto que desde luego hoy queríamos analizar a través de esa variedad autóctona de la zona, una variedad muy particular. Y más si nos trasladamos a esa bodega, la realidad de esa bodega de Sada, la Garnacha, ¿eh? Repito, si tenéis ocasión, ponerlo en vuestras copas y sabréis apreciar exactamente lo que nos ha explicado Ignacio Illaraz esta mañana de sábado. Por cierto, unos vinos, Ignacio, que poco a poco se van instaurando y se van introduciendo en el mercado catalán.
Sí. Poco a poco ya vamos haciendo nuestros pinitos. La verdad que gracias a gente como, bueno, expertos y gente que nos prueba, que viaja a Navarra, que prueba nuestros vinos, o incluso en otras regiones, poco a poco vamos entrando. Y la verdad que estamos contentos porque de momento el público siempre, el consumidor nos llama, nos escribe, nos felicita y eso siempre es muy agradable para el trabajo que hacemos nosotros.
Pues desde aquí también nosotros lo hacemos. Enhorabuena, felicidades, porque hacéis productos realmente que merece la pena probar. Ignacio Illaraz, ha sido un placer charlar de vinos contigo. Gracias, muy buenos días.
Y gracias por llamar.
Gracias, hasta otra. Adiós.
Hasta otra.
Adiós.
Y aunque no quiero morir de amor estoy muriendo.
Trotamundos.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Fins a 1:00 de la tarda, com sempre, en aquesta sintonia. Ja sabeu que la gastronomia i l'enologia és l'element fonamental en quant a informació. Per cert, que fa unes setmanes, un parell de setmanes, passava per aquests micròfons el Jordi Alcañiz. És el responsable d'una interessant empresa, naranjasecològiques.com. Una persona absolutament vinculada amb el sector, amb el món dels cítrics. El Jordi ens deia doncs, que ara, aproximadament, a principis mitjans del mes de novembre, la campanya dels cítrics doncs, ja estaria absolutament en marxa. Una plana web, naranjasecologiques.com, mitjançant la qual doncs, podeu fer les comandes dels vostres productes, també amb un telèfon, que és el 96 246 0929. Parlàvem amb el Jordi Alcañiz de com va començar aquesta empresa. Això ens explicava.
Eso empezó hace 10 años. De hecho, este año cumplimos el 10º aniversario. Pues un amigo me comentó hace 10 años, que yo desconocía, de que se estaban vendiendo, que había alguna empresa que estaba vendiendo naranjas por internet. Y yo, ante la, yo pues nada, yo tenía un campo de cítricos y vivía en el campo. Y me picó la curiosidad, entré, busqué, indagué y vi efectivamente pues, que había alguna empresa que estaba vendiendo naranjas por internet.
Efectivament, vendre taronges, llimones, pomelos mitjançant internet. També ens explicava que la zona, evidentment la comunitat valenciana, tothom sap, ningú se li escapa, doncs, que té una tradició realment molt llarga. Li preguntàvem al Jordi exactament de quina era la zona de la que extreien aquests productes.
Jo soy de Carcaixent, que és la cuna de la naranja. Aquí hace en 1781, creo recordar, se inició lo que es la... se cultivó el primer campo de naranjo. Antes se estaba considerada como un árbol ornamental, de jardín, pero nunca se había planteado el tema de la explotación agrícola. Uh-huh. y él se inició aquí hace pues eso, 200 y pico años, y fue tal el éxito que contagió prácticamente a las poblaciones de al lado, a Alcira, a Gemesí, Cullera, Gandía, y hoy en día es todo el Mediterráneo, imagínate.
Efectivament, una zona amb moltíssima tradició, i també ens preguntàvem quin era el mecanisme de compra. Vivim en una societat doncs, que volem la comoditat per sobre de totes les coses. Eh? Doncs el mecanisme és realment molt senzill. Un telèfon, una plana web. També ens ho explicava el Jordi.
En el momento que nosotros recibimos la orden de pedido, nosotros recolectamos las naranjas, bueno, o las mandarinas, los cítricos que nos pidan, y se empaquetan esa misma mañana. Por la tarde viene la mensajería, la recoge y al día siguiente se entregan en cualquier punto de España.
Doncs així de senzill, amb un telèfon 96-246-0929 o una plana web naranjasecologicas.com. Recordeu, naranjasecologicas.com, taronges, mandarines, llimones, pomelos. Estem ja en plena època de cítrics i aquesta empresa us els posa directament a casa, a més amb un preu realment extraordinari perquè evita tots els intermediaris. Eh? Repetim el telèfon 96-246-0929, naranjasecologicas.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973-130-005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973-130-005. Per la teva salut i per la teva cuina. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria, amb servei tècnic propi. La nostra experiència al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972-640472. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu. L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93-865-0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 3148. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Imagina un restaurant en plena Barcelona amb una terrassa sense soroll de cotxes, en un edifici de principis del segle XX i amb una cuina de mercat creativa i imaginativa. És La Tertúlia, l'espai gastronòmic on gaudir de veritat d'una bona vetllada. Terrassa climatitzada a l'hivern, música en directe a les nits dels divendres i un ambient càlid i acollidor. Restaurant La Tertúlia, carrer Morales 15, a 5 minuts de la Diagonal. Reserves al 93 419 58 97. Restaurant La Tertúlia, l'inici de grans històries.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Hola, som en Josep Rovira
i en Jordi Hortal,
escolans de Montserrat.
Divendres 15 de novembre
cantarem a la nit de Ràdio Estel
i Catalunya Cristiana
a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Us hi esperem!
Segona edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any comptarem amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Serà el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum. Recorda-ho, el 15 de novembre arriba la nit. I creus? Vine!
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93 284 8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona. Aquest any, a Valdés Loto... Portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es. Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Trotamundos.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara, també, el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos en les sintonies de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra, donant també un cop d'ull a l'actualitat que genera aquest sector gastronòmic i enològic. Si parlem de gastronomia, estem en una època especialment que té una força incidència al sector de l'oli. En aquest cas, ja des de fa uns quants anys, el Segrià ens obre les portes una nova edició, un nou any, de la campanya anual de l'oli amb la Fira de l'Oli Verd de Maials. Una fira en la qual el visitant podrà trobar, evidentment, doncs, l'oli nou d'aquesta zona. Un oli sota la denominació d'origen de Les Garrigues. Avui volem analitzar les característiques de l'oli de Maials, Baró de Maials, i saludem aquest matí dissabte el seu president, el president de la cooperativa Maials. Josep Segura, benvingut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem a una setmana, Josep, doncs de la celebració d'aquesta fira, que podríem dir és una mica el tret de sortida de dir tenim oli nou, no? Ja està l'oli nou a la venda.
Sí, nosaltres som dels primers normalment en obrir campanya, degut a que cap aquí en aquesta zona la maduració ens ha fet una mica més aviat. Uh-huh. Tenim aquesta sort de poder oferir al client aquest oli els primers dies ja de novembre.
Sí, la veritat és que aquesta fira que es celebra, repetim, el proper dissabte 16 i 17 de novembre, és, a part de ser el tret de sortida de tenir oli nou, cada cop té més incidència en el sector gastronòmic, no?
Sí, any rere any anem guanyant clients i anem guanyant gent, seguidors, que venen aquí a la zona, venen a la nostra cooperativa i dins de la seva alimentació i de la seva dieta van incloent aquest producte de qualitat i bàsic que no pot faltar a casa nostra.
Efectivament, per diferents motius. Nosaltres ho diem sempre que parlem d'un oli d'oliva, evidentment per aquest sector gastronòmic, però també per un sector i per un factor de salut. No hem d'oblidar doncs, que el consum de l'oli d'oliva, evidentment, doncs, és molt apropiat per al nostre organisme. Si parlem d'aquest oli, Josep, en particular, que vosaltres elaboreu en aquesta cooperativa de Maials, quines característiques, bàsicament, en línies generals, se li podrien atribuir?
Bé, aquest oli del començament, oli verd, que així s'anomena, té unes característiques, a part del color, que pugui tindre més verdor o menys verdor, té unes característiques en quant a verd d'aromes, a verd de fulla, a verd d'herba, aquesta verdor d'aroma de carxofes, tomates, ametlló. Per això es diu olivert, perquè al començament hi ha un percentatge molt elevat d'oliva verda, encara que està en procés de maduració inicial, sí. I fa que el producte que se'n resulte sigui d'aquestes característiques. Mm-hmm.
És una oportunitat molt bona la propera setmana, el proper cap de setmana, per anar a provar el nou oli que ens presenta aquesta cooperativa. Una realitat del sector de les cooperatives, perquè cada cop les cooperatives feu productes de més qualitat i sobretot més competitius. Dic fent una comparativa amb anys enrere, no? Les cooperatives feien productes, home, que jo crec que ara no es poden comparar amb la realitat.
Sí, cert. Les exigències del mercat mateix i del consumidor és anar cap a una alta qualitat i cap a unes bones pràctiques i amb un procedir on s'ha de tenir molta cura i poder aconseguir el millor producte i anar millorant any rere any, no? Amb les noves novetats, amb sistemes de recol·lecció més ràpides, amb sistemes d'elaboració ràpids per poder obtenir la màxima qualitat en aquest producte.
Ara teniu una activitat, podríem dir, frenètica. Evidentment, doncs, esteu amb una setmana, doncs, ja de produir aquest oli nou, no? Però realment és una molt bona ocasió per assaborir-lo, per provar-lo, i amb una alternativa molt efectiva, que és via telefònica, es poden fer les comandes des de diferents punts de Catalunya i vosaltres us ocupeu d'enviar-lo, no?
Sí, sí, nosaltres tenim un servei a domicili molt eficient, penso jo, i la gent que vulgui apostar per aquest sistema, evidentment nosaltres tenim botiga pròpia i punt de venda a la mateixa cooperativa, aquest any també inaugurem agrobotiga amb altres productes de qualitat i de proximitat, i el que potenciem també és això, no? Que la gent que no pugui venir a buscar-ho directament tenen l'oportunitat de demanar-ho via telefònica o via mail, i se'ls repartirà a domicili, quedant amb ells d'acord, a l'hora, bé, amb un servei molt eficaç.
Mm-hmm. El 973-13-0005, aquest és el telèfon de comandes, 973-13-0005. Anem a parlar d'aquesta agrobotiga, que també aquest any, enguany, heu modernitzat, heu reformat i, sobretot, potencieu, no? No només d'oli, no?
No, evidentment. A veure, el nostre producte és l'oli, evidentment, el producte estrella, però el que apostem dins d'altres maneres també d'intentar arribar més facilitat al client, és mitjançant això, no? Mitjançant un punt de venda on ja el teníem, però sí. Ara hem ubicat una mica més a prop de la carretera, amb més espai per aparcar, una cara renovada, amb introducció de productes de proximitat i productes de qualitat de la zona. A part de vindre a comprar l'oli, doncs podran gaudir dels productes ametlla, que nosaltres també som productors, d'altres fruit secs i productes de qualitat. Mm-hmm.
Josep, com ha anat enguany la campanya de l'oli en quant a producció?
Bé, aquest any vam sortir d'un hivern bastant plujós, o sigui, els arbres van sortir amb força, la floració va anar força bé, i el quallat també, això vol dir que l'oliva, les flors van arribar a donar fruit a un percentatge molt elevat. Hem anat tenint una primavera més o menys encertada en quant a pluviometria i un estiu no massa calorós. Això ha favorit que els arbres hagin aguantat molt bé fins a última hora. Evidentment, a finals de l'estiu ja anaven una mica més justos de pluviometria, d'aigua, i al final va fer una pluja que va anar força bé per acabar d'arribar ara a la campanya. Mm-hmm. Si bé en alguns llocs potser s'ha quedat l'oliva una mica més petita, però no tindrà una incidència massa destacable. Hi haurà, jo penso que si no passa res durant la campanya de collita, si no passa cap catàstrofe, hi haurà bona quantitat d'oli, i penso que amb molt bona qualitat i bones condicions.
Mm-hmm. Estem parlant aquest matí de dissabte amb el Josep Segura, és el president d'aquesta cooperativa Maials, cooperativa del camp Foment Maialenc, per cert, una cooperativa que no només fa oli d'oliva, no? També us dediqueu doncs, a fruits secs, a cereals, una cooperativa històrica. Eh? Estem parlant de l'any 1917, quan arrenca una mica doncs, aquesta activitat de la cooperativa. Ara mateix, quants socis existeixen a la cooperativa?
Actualment som 700 i escaig socis,
sí.
Dels quals productors d'olivet no ho som tots, evidentment tenim d'altres seccions, tenim secció de cereals, tenim secció de fruit secs, tenim secció de crèdit, però en total de socis en devem ser uns 150.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Teniu un paper destacable. Home, les cooperatives a Catalunya darrerament estan fent les coses molt ben fetes. Ho dèiem fa uns instants, produint productes doncs, de primera qualitat, sobretot competitius, i amb aquesta vocació també d'exportació. No? També una mica mireu fora de les nostres fronteres de dir a veure si els agrada el nostre producte.
Si nosaltres insistim més que res amb el client de proximitat, amb el client d'aquí, però, evidentment, les cooperatives grans com la nostra, les referents, malauradament no tenim suficient client aquí com per vendre tota la nostra producció envasat aquí. Llavors, s'intenta buscar nous mercats per donar sortida a aquest producte amb un valor afegit suficient, perquè si bé no tenim problema per venda total de l'oli, perquè els excedents també els pots vendre a mercats italians i a mercats d'envasadors nacionals, però ja no tenen el valor afegit que els hi pots donar amb la teua marca i envasats a casa. Mm-hmm.
Hi ha un telèfon d'informació, un telèfon que es poden fer les vostres comandes, 973-13-0005. Repetim, 973-13-0005. Truqueu, feu la comanda d'aquest oli amb una relació qualitat-preu realment molt ajustada, Josep. Estem parlant d'un producte de primera qualitat a preus, home, raonables, no? Que ningú es pensi que són preus astronòmics, perquè ni molt menys.
No, evidentment. Són preus que, qualitat-preu, estan ajustadíssims. I, a més, portem ja dos o tres campanyes mantenint preus, vam ajustar preus per adaptar-nos a la situació actual, la conjuntura, que tots sabem com està l'economia al país, i per potenciar que la gent pugui gastar aquest producte i s'adoni de que realment li surt a compte i val la pena, doncs ens hem ajustat, mantenim preus i el que potencia més això, és arribar al màxim de gent possible aquí.
En qualsevol cas, ja per acabar, Josep, el fet de fer la comanda telefònicament, el fet de rebre l'oli directament a casa, tampoc encareix massa, diguem, el cost del producte.
No. A veure, la comanda a domicili, evidentment, hi ha una comanda mínima, que és una caixa de 4 garrafes, amb menys d'això no es fa el servei, però el que diem sempre, hi ha molta gent que diu és que jo no la gastaré una caixa. Bueno, doncs et pots ajuntar dos o tres de família i entre dos o tres fas la caixeta.
Sí.
I els ports, si bé s'hi afegeix una miqueta de ports, és un mínim que et surt, tot i amb això et surt econòmicament viable el fet de rebre la casa, perquè la diferència és mínima.
Doncs, amics, repetim aquest telèfon, 973-13-0005, 973-13-0005. Truqueu, feu la vostra comanda d'aquest oli Baró de Maials. A partir de la propera setmana tenim oli nou, oli verd, que es diu. Teniu una molt bona ocasió per provar directament aquest oli el proper cap de setmana, dissabte 16 i diumenge 17 de novembre, a Maials, en aquesta fira de l'oli verd de Maials. Evidentment, doncs, aquesta cooperativa hi té un paper fonamental absolutament destacable. Avui hem parlat, en definitiva, de les característiques d'aquest oli i també del sector i, evidentment, doncs, aquesta cooperativa. Amb el seu president ho hem fet, amb el Josep Segura. Josep, gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel i fins una altra.
Molt bé, a vosaltres i convidar a tothom a venir a la fira, a veure'ns produir in situ i a esvair qualsevol dubte que tinguin envers aquest producte.
Gràcies i molt bon dia.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria, amb servei tècnic propi. La nostra experiència, al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972 64 04 72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu. Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, retomamos nuestra línea informativa. Todavía nos quedan diferentes protagonistas que irán pasando por esta antena de Radio Estel, Radio Príncipe de Andorra, hasta la una en punto de la tarde. Os lo anunciamos también en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Los vinos de Ribera del Duero y de la denominación de origen Rioja están ocupando últimamente, pues la verdad, mucho tiempo en este espacio de radio, por su calidad, por su tradición. Hoy queremos hacer un juego de maridaje. A lo largo del programa también tendremos la ocasión de conocer el queso camerano. Lo haremos a través de su presidente, del presidente del Consejo Regulador de esa denominación de origen, queso camerano. Un queso de Rioja, por tanto, qué mejor que maridarlo con un buen vino de la Rioja. Y hemos escogido unas bodegas con años de historia, desde su inicio en el año 1974, Hoy hablamos de las bodegas LAN, de todos sus vinos, la filosofía y, como no, también echar un vistazo a cómo ha ido la reciente vendimia. Amaya Cebrián es la persona que nos atiende, la responsable de comunicación y marketing de esas bodegas LAN. Amaya, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros.
La verdad es que La Rioja tenéis un listón muy alto, así que tenéis que hacer las cosas muy bien hechas,
Sí, eso es. Siempre estamos en esa búsqueda de la perfección, porque el mercado es muy, muy exigente. El consumidor, yo creo que cada vez tiene más información, más oferta, por supuesto.
Sí.
Y claro que es muy importante hacer las cosas bien, ¿no?
Claro, esa denominación de origen, el llevar esa responsabilidad, denominación de origen Rioja, tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes de tener que hacer las cosas muy bien, no bajar el listón, siempre estar muy pendientes de vuestra calidad de producto, ¿no?
Claro, pero bueno, eso por supuesto avalado por la denominación de origen, que además, como sabéis, es calificada.
Sí.
Y luego, bueno, pues por el hacer, ¿no? Por el quehacer diario de cada una de las bodegas, ¿no? Como es el caso de LAN, ¿no? Siempre estamos, como decía, esa búsqueda del máximo detalle, de la perfección, de intentar mejorar en todo lo que se pueda, ¿no?
Es una bodega
de trabajo a partir de la materia prima, ¿no? Que
sí.
no es tan sencillo, porque ahora hablaremos de de la vendimia, ¿no? Como comentabas.
Exactamente. Una bodega absolutamente posicionada, Bodegas Land, desde su inicio, decíamos, en el año 1974. Evidentemente, todos esos años transcurren a través de experiencias, tendencias, y imagino que también, los vinos van evolucionando, ¿no?
Exactamente, los vinos van evolucionando, como tú dices. Es muy importante la experiencia, el saber hacer. Pero bueno, hay que estar siempre escuchando al consumidor, a las tendencias del mercado, y yo creo que esto es algo que Rioja en general lo ha sabido hacer muy bien, porque ha evolucionado en las últimas décadas, y concretamente en LAN, ¿no? LAN hacía algunas décadas también supimos escuchar al mercado, al consumidor, a las nuevas necesidades y tendencias, y también nos hemos ido adaptando, ¿no? Y lo seguimos haciendo día a día.
La verdad es que lleváis semanas o meses de muchísimo trabajo, Amaia.
Sí.
Me decías el otro día que ahora justo habéis finalizado la vendimia, todavía estáis en tema de laboratorios, etcétera, ¿no?
Claro, sí, la vendimia como tal, como lo que es la recogida del fruto, la entrada de uva a la bodega, ya finalizó algunas semanas, pero ahora mismo, nos encontramos en una situación de un trabajo muy minucioso, muy exhaustivo por parte de los enólogos, ¿no? Porque ahora es cuando vamos viendo cómo están evolucionando esos vinos, ¿no? Aparte que en LAN, como decía antes, siempre queremos ir en esa búsqueda de la percepción, del más allá. Toda la uva que viene de la finca, además de que sea allí vendimiada a mano, luego hacemos una selección manual en bodega, que no es tan habitual hacer esto, ¿no? Una selección por racimo y por grano. Y luego lo que decía, hay que ir estudiando, hay que ir viendo cómo evolucionan cada uno de los vinos para ver luego en qué se pueden o en qué se van a convertir, ¿no?
Sí.
Ahora, por ejemplo, estamos con fermentaciones malolácticas, que es aquella, la segunda fermentación que para los vinos más premium de alta gama, la realizamos en barrica, no en depósito, y eso es un trabajo muy 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 exhaustivo, ¿no? Hay que ir controlando a diario barrica por barrica, a ver lo que está sucediendo, cómo está evolucionando y lo que decía, y en eso, ¿en qué se puede convertir, ¿no? En un futuro culmen, en un futuro lana a mano, ¿no? Un poco cómo van a ir las cosas.
Una vendimia que ya ha finalizado, toca su fin, tardía, por cierto, una vendimia tardía, pero creo de muy buena calidad, ¿no?
Sí, la vendimia ha sido tardía por el tema de la climatología, como sabéis, ha habido una primavera lluviosa, fue una primavera lluviosa y fría, todo ha retrasado la maduración del fruto y, lógicamente, el comienzo de la vendimia, que aquí en LAN se llevó a cabo hacia el 26 de septiembre. Nosotros en la finca nuestra siempre es de maduración temprana, con lo cual solemos empezar con unos 10-12 días de antelación respecto a fincas o colindantes o vecinas, ¿no? Y de todas maneras, aquí las vendimias siempre son largas en LAN, porque nosotros hacemos un seguimiento parcela por parcela. Entonces, empezar el 26 de septiembre no quiere decir que luego vayas seguido toda la vendimia, sino que vas esperando a que cada una de las parcelas estén en su momento de maduración,
claro.
Lo cual es una vendimia, siempre la vendimia es larga, ¿no? Todo lo larga que tenga que ser, quiero decir.
Sí. Por cierto, déjame que diga que los amigos que no conocen esos vinos tienen una muy buena oportunidad. Este próximo lunes en el Museo Marítimo de Barcelona
se celebra
un encuentro de vinos en el que vosotros también vais a estar presentes.
Vamos a estar presentes en el encuentro Verema Barcelona, en el Museo Marítimo, que yo creo que es una oportunidad increíble para probar muchísimos vinos y aprender de la mano de los participantes, y allí vamos a estar. Vamos a estar también con nuestra bodega hermana de Rías Baixas, Santiago Ruiz, y que desde aquí decir que todo el mundo es bienvenido.
Sin duda. Una muy buena oportunidad para probar esos vinos en Verema Barcelona, Museo Marítimo, además un marco absolutamente incomparable, un marco fantástico, muy precioso, la verdad, ese Museo Marítimo que tenemos el orgullo de tener aquí en Barcelona. Vamos a conocer la gama de vinos de LAN. ¿Qué gama de vinos podemos transmitir a nuestros oyentes, Amaia?
Mira, yo creo que en la gama de vinos nuestra siempre hay un factor común, un denominador, que es la consistencia. Siempre hay una regularidad, siempre decimos que un LAN es un valor seguro, y lógicamente luego hay pequeños matices diferenciales que te los da la añada, ¿no? Porque la tipología viene marcada por la meteorología. Entonces, nosotros dentro del LAN podríamos diferenciar como dos gamas, una gama más principal, que es la que el público más conoce, como que está formada por el LAN Crianza, LAN Reserva y LAN Gran Reserva, al cual le acompañan un poco esas categorías más tradicionales de Rioja, que dentro de nuestro estilo puede ser un estilo un poquito más clásico, ¿no? Luego ya pasaríamos a vinos más premium, más singulares, encabezados por el Lande 12, que es el vino del que hoy pensábamos hablar, y seguidos ya por los vinos de más alta gama, que son el Viñal Anciano, el Lana Mano y el Culmen, que son los de los que proceden de este viñedo propio que comentábamos antes.
Que son, podríamos decir, calificar como vinos de autor, más de autor, esa
pues
línea.
Pues a nosotros no nos gusta mucho ese término, te voy a decir.
Bueno, el otro, el otro día me decía un enólogo, es que todos los vinos tienen
todos
un autor,
todos los vinos,
¿no?,
tienen un autor, claro. Y además, en nuestro caso, pues, bueno, autor o autora, porque María es nuestra enóloga,
María,
¿no?
Barba,
pero
sí,
quiero decir que al final ella con su equipo es la autora y la que trabaja en el primer vino, desde el principio hasta el top de la gama, que es el Culmen, y el principio y el más conocido y el más importante, vamos a decir, lógicamente, es el Lancrianza. Entonces todos tienen autores, ¿no? A nosotros por eso nos gusta decir vinos de finca, marcando su origen, ¿no? Porque es muy importante.
Bueno, ¿con qué variedades de uva trabajáis básicamente?
Nosotros principalmente trabajamos con el Tempranillo. El Tempranillo es la variedad dominante en todos nuestros vinos, como un 90% podríamos decir, y luego también qué vinos también estamos trabajando y lo estamos complementando, pues que en el Mazuelo y el Graciano, pues que funcionan muy bien, ¿no?, para vinos ya de más largas crianza, etcétera, ¿no?
Vinos que funcionan muy bien, vinos que, por cierto, hoy maridaremos con queso camerano, además un queso que queréis especialmente en esa tierra, ¿no?, en la zona de Rioja, un queso con denominación de origen que yo creo que marida perfectamente con alguno de vuestros vinos, ¿no?
Perfectamente, sí, son quesos extraordinarios, ¿eh? Nosotros hoy queríamos hablar un poco del Lande 12 y precisamente este vino, pues, con carnes a la brasa, con ahumados, con foies, con quesos, es una compañía perfecta, ¿no?
Bodegas LAN, que también da la oportunidad a quien quiera de visitar las bodegas, en fin, saber un poco cómo funciona todo ese mecanismo de producción del vino. Hacéis catas, hacéis encuentros, un poco para la promoción. La verdad es que en el turismo, en esa zona de Rioja, en fin, es un elemento fundamental para la dinamización económica, ¿no?, de la zona.
Sí, es muy importante, está claro, y además esto es algo que está creciendo, el turismo enológico. Cada vez la gente quiere aprender más, quiere conocer y sobre todo quiere saber qué y quiénes están detrás de aquellas botellas o aquellas marcas que a ellos les gustan o que tienen por curiosidad, por conocer. Y luego para las bodegas es algo increíblemente enriquecedor, porque nosotros también nos encontramos con gente que viene, bueno, pues de todas las partes de España y del mundo, y es muy enriquecedor porque nos cuenta sus experiencias, cómo nos han conocido, o a lo mejor no nos conocen pero nos quieren conocer, y bueno, y siempre se intercambian experiencias, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí en Cataluña vuestras bodegas tienen especial éxito, ¿eh? Es una bodega probablemente de las más conocidas de Rioja, ¿no?, aquí en Cataluña.
Pues nos alegra mucho oír eso, de verdad, muchas gracias.
No, sinceramente te lo digo, porque son vinos, hombre, el sello de Rioja ya es mucho, ¿no?, pero desde luego sí que es cierto que Bodegas LAN es una de las bodegas más conocidas en una gama extensísima, como tú comprenderás y sabrás, claro, mejor que nosotros, ¿no?
Claro, la verdad que sí. Bueno, pues en Rioja estamos un total censadas creo que 600 bodegas,
sí,
e imagínate, cada una elabora pues 4, 5, 6 vinos o más incluso en promedia, entonces
pues
sí, la oferta es muy extensa, y además yo creo que se hacen las cosas bien en general.
Bueno, ¿qué esperáis de ese 2014 que empezamos en nada casi?
Pues nada, el 2014, bueno, pues que podamos seguir trabajando, contando con los mejores medios como hasta ahora, ¿no? Medios técnicos, sobre todo aquí siempre hacemos hincapié en que necesitamos las mejores uvas, la mejor materia prima para elaborar pues unos vinos de esta altura y de esta personalidad, y claro, los medios técnicos y humanos pues también son muy muy importantes para lograr hacer esto y sobre todo lograr acercar el vino a nuestros consumidores, ¿no? De hecho también pues tenemos una apuesta importante en comunicación, en redes sociales, para que la gente también nos siga, y desde aquí pues los invitamos a hacerlo, ¿no?, a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, etcétera. O sea, sobre todo es poder acercarnos al consumidor, ¿no?, sí, que es muy importante.
No solo basta hacer las cosas bien, sino que hay que decirlo y comunicarlo.
Sí, hay que intentar contarlas, eso.
Claro, claro, hay que intentar contarlo. Bueno, quedaros con esos nombres: LAN, Crianza, Reserva, Gran Reserva, el Viñal Anciano, el Culmen. Son vinos realmente que merece la pena que probéis si tenéis ocasión y lo queréis maridar con algún queso de La Rioja, como es lo que vamos a hacer nosotros a continuación, mejor que mejor. Y si no, pues maridarlo con... Eso ya del maridaje viene muy a gusto personal, ¿no? Con lo cual, yo creo que cada uno lo marida con lo que él cree conveniente, ¿eh? Esas bodegas LAN que hoy han protagonizado unos minutos de información en esta sintonía. Agradecemos muy sinceramente a Maya Cebrián, su responsable de comunicación, que nos haya dado algunos datos sobre sus vinos, la comunicación de esa bodega. Gracias a Maya, hacemos una pausa. Enseguida estamos con los quesos de Rioja. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Tenemos ese vino de las bodegas LAN en la copa. Ya hacemos una pausa. Enseguida nos llevamos algo a la boca para comer y para maridarlo. Volvemos enseguida.
He pintado el mundo con colores.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Trotamundos. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Imagina un restaurant en plena Barcelona amb una terrassa sense soroll de cotxes, en un edifici de principis del segle XX i amb una cuina de mercat creativa i imaginativa. És La Tertúlia, l'espai gastronòmic on gaudir de veritat d'una bona vetllada. Terrassa climatitzada a l'hivern, música en directe a les nits dels divendres i un ambient càlid i acollidor. Restaurant La Tertúlia, carrer Morales 15, a 5 minuts de la Diagonal. Reserves al 93 419 58 97. Restaurant La Tertúlia, l'inici de grans històries.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes... Tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
¿Cómo comerlos? ¿Cómo combinarlos? ¿Los mejores consejos para comprar un buen queso? Todo en Trotamundos.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en la comunidad de La Rioja. Vamos a hablar, tal y como decíamos hace unos instantes, de ese queso, de ese consejo regulador de la denominación de origen del queso camerano. Un queso con historia en diferentes facetas y diferentes presentaciones: fresco, tierno, semicurado, curado. Hablábamos con el presidente de su consejo regulador de la denominación de origen queso camerano, con Javier Martínez, para conocer esa historia, sobre todo esa tradición de un queso. Un consejo regulador, por cierto, relativamente joven, con unas funciones muy determinadas, muy definidas, y desde esa denominación de origen muy conscientes de las obligaciones. Una de ellas, la difusión, la comunicación, dar a conocer ese producto. De eso, precisamente, hablábamos con Javier Martínez.
Sí, el consejo regulador obviamente tiene dos funciones, que es garantizar la trazabilidad y el origen del producto. Y su función principal, y de hecho además desviamos el 70% del presupuesto, es para la promoción del queso camerano, ¿no? Porque no cabe duda que tenemos que promocionar este producto para que, en definitiva, también revierta esa parte económica, ese retorno de inversión a los propios ganaderos, a los propios productores de la leche, que en definitiva son los que 365 días al año se levantan para ordeñar los animales.
Sin duda, unos animales que, evidentemente, un elemento fundamental es la alimentación. También hablaremos de ese tema a lo largo de ese reportaje que os hemos preparado, con el queso camerano como protagonista. ¿Cómo se elabora el proceso de elaboración? ¿Cómo se determina cuáles son los pasos a seguir? Eso nos explicaba Javier.
Bueno, pues el proceso de elaboración lo que hace es todavía mantener en su receta sus orígenes, ¿no? Sus orígenes vienen de lo que es de la Sierra de Cameros, principalmente de la zona montañosa de La Rioja. También hay orígenes en Aro. Ya Gonzalo de Bercedo hablaba ya de este queso cuando describe la vida de San Millán. Y bueno, es un queso que se empieza a elaborar como queso fresco. Se bajaba a vender a Logroño, y lo que no se vendía volvía otra vez a las aldeas, donde los pastores, donde se maduraba, ¿no? Por lo tanto, hoy en día la denominación de origen contemplamos todavía el queso fresco, el tierno, el semicurado y el curado, ¿no? Siendo el mismo tipo de queso los cuatro, ¿no? Simplemente va variando lo que es la maduración, ¿no? Eso que hace que sea un queso, el fresco es un queso fresco pasteurizado, el tierno ya es un queso con tonos más ácidos, el semicurado es un mantiene los tonos ácidos pero ya empieza a tener un poquito más de potencia, y el curado pues ya pierde el tema ácido y es un queso ya más con sabores a animal, son sabores a lo que es productos avianados.
El conocimiento de los quesos es un elemento fundamental en esta sección que hoy hacemos protagonista, ese consejo regulador, a esa denominación de origen del queso camerano. Lo estamos haciendo a través de su presidente, Javier Martínez, dando a conocer ese proceso de elaboración. En definitiva, la trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad que empieza, efectivamente, con la alimentación de las cabras.
Sí, desde luego, desde la alimentación de los animales, que son de la raza murciano-granadina y malagueña, son los animales que pueden producir la leche para esta denominación de origen, que es el camerano, ya el 40% de la alimentación de los animales tiene que ser ya de pastos, ¿no? En función a lo que es la orografía de La Rioja, pues en Rioja Baja pues van a tener más pastos, más alimentación de aulaga, que son hierbas un poco más secas, rama de olivo cuando se hace la poda, cáscara de nuez, ¿no? Y a medida que nos vamos hacia el norte, pues ya tienes más pastos más verdes, más alfalfas, y eso es lo que al final va dando un poco un carácter un poco especial a este queso camerano, que debe ser dentro de una región de origen pequeña, que es La Rioja, pero tenemos una gran variedad de estructura.
Gran variedad de estructuras y gran variedad de sabores y de formatos, ¿eh? Ese queso, repetimos, que se presenta en formato de queso fresco, tierno, semicurado o curado. Si tenéis ocasión de probarlo, merece la pena. Un queso, por cierto, una denominación de origen que está haciendo una tarea de comunicación muy importante aquí en Cataluña para dar a conocerlo y, sobre todo, para que todos vosotros lo probéis. Queso camerano.
Tot va començar a Indonèsia, més tard Índia, Xina i Japó, i ara també a Barcelona.
9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93 284 8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoríodemontanera.com.
¿Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Seguim endavant en aquesta sintonia de Trotamundos, a la sintonia de Ràdio Estel a Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra també. Salutacions a tots els amics que també sintonitzen des de terres andorranes. Avui parlem de caves elaborats a la província de Tarragona, per cert, una província en la que en aquest espai de ràdio les darreres setmanes ens hi hem aturat i ha estat tot un plaer, perquè hem descobert restaurants realment molt interessants. Hem descobert productes amb denominació d'origen, hem parlat de vins. Avui us volem parlar precisament, situats en aquesta província de Tarragona, d'un cava. Normalment els caves són de diferents zones, però la de Tarragona té unes connotacions, els caves elaborats a Tarragona té unes connotacions molt particulars, molt especials. Avui us en volem presentar un, el cava Vives Ambrós. Aquest és el celler, aquest és el nom del celler. Avui el volem analitzar amb el seu responsable, amb l'Enric Vives, amb el que parlarem en uns instants. Repetim, aquest cava elaborat a la província de Tarragona, per cert, una província que la propera setmana, el 15 i 16 de novembre, no de cava, sinó d'olis, en sabran molt a la ciutat de Reus. Es fa la 17a Fira de l'Oli de Siurana, festa de l'Oli Nou a Reus, el proper 15 i 16 de novembre. Tarragona, per tant, ens ocupa darrerament. Avui parlem de caves tarragonins. Enric Vives, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
És el responsable propietari d'aquesta cava, d'aquest celler. Un celler, quan comença, Enric, la vostra tasca, el tret de sortida de la vostra feina?
Bueno, el tema és, el celler és una bodega familiar, vull dir, bueno, ja de molts segles enrere, bueno, tenim constància de fa 5 segles, la família sempre havia fet vins, i, bueno, hi teníem pues, molta vinya, i en aquest sentit, pues, el meu pare pues, ja va remodelar el celler l'any que jo mai néixer, l'any 69, I després, posteriorment, pues, bueno, jo vaig fer la carrera d'enologia i pues, bueno, per coses de la vida pues, vaig anar a parar a fer les pràctiques a la Xampanya a França amb una filial de Moët-Chandon i allà és on vaig agafar pues, tot el feeling del cava, bueno, el mètode Champenois, que és el mateix per la Xampanya que pel cava, és el mateix tipus de procediment d'elaboració. I llavors, quan vaig tornar aquí a casa meva, pues, em va vindre per agafar i pues, aprofitar el que eren els cubs de cairons que existien de la bodega antiga i pues, bé, els vam remodelar i els vam transformar en cava i a partir d'aquí és on va néixer pues, una mica el que és la bodega de Vives Ambrós, no?
És un cava, jo deia fa uns instants, no? El cava elaborat a Tarragona. Té, podríem dir, unes connotacions particulars, diferents, no? D'altres zones de Catalunya, no?
Bé, el tipus de sol no és exactament igual, tampoc les varietats prioritàries també, vull dir, per dir-ho d'alguna manera,
sí, perquè amb quines varietats...
Domina molt més el macabeu, sí. Com a varietat, pues, com a... que està més plantada, tot i així, pues, bé, a dia d'avui, pues, ja... Clar, vulguis o no, l'orografia de Catalunya, pues, de Tarragona també és molt diversa, i ja, hi ha molts tipus de llocs on s'ha plantat pues, de tot tipus de varietats del cava, com és el macabeu, el xarelo, la parellada, el chardonnay, i bueno, igualment de rosats, el trepat, pues, bueno, tota la zona que seria més de cara a la conca està més imposant. No?
La filosofia d'elaboració del producte, evidentment cada celler en té una molt, molt particular. No? En el vostre celler, a casa vostra, quan inicieu doncs, aquest recorregut, i, en fi, imagino que a mesura que van passant els anys, doncs, les tendències varien, les modes, els gustos. No? Ara mateix, quina és la vostra filosofia d'elaboració de producte?
La nostra filosofia, bueno, continua sent una mica la mateixa que vam portar des d'un principi i és la que em vaig emportar una mica de França, no? És el tema de fer caves amb bastanta criança, amb llarga criança, més que res perquè, vull dir, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres el cava més jove que fem a Vives Ambrós és amb 2 anys i mig de criança, el mínim que fem, i fem caves fins a 6-7 anys de criança. Això, amb caves és molt de criança. Sí. Llavors, s'ha de cuidar molt el tipus d'elaboració i sobretot, s'ha de cuidar molt com es cuida la vinya i quins tractaments es fan a la vinya, diguem-ho així, no? Perquè en realitat no ens hem d'oblidar mai que el que és el cava o el vi pues, ve de la vinya, no? Llavors, en funció de la producció que tinguis, pues, podràs fer uns caves de més envelliment o uns vins per més criança o menys, no?
Sí. Ara que parlem de les vinyes, ara que parlem de la producció, aprofito per preguntar-te per la barema, no? La recent barema, com ha anat?
Bueno, ha sigut una brema realment excel·lent, en el sentit de que hi ha hagut una molt bona producció. Potser en alguns llocs, per exemple, aquí a Tarragona no tant, perquè tenim unes terres, que, com deia, més primes, però el que és a la zona del Penedès, que tenen uns terrenys molt més fondos i un tipus de terreny més adequat, els hi crea excés de producció, se'ls hi ha creat un petit excés de producció. Però, bueno, en realitat ha sigut una brema molt sana i molt... i que realment pot donar molt bona qualitat amb els caves que s'elaborin enguany, no?
Estem parlant amb l'Enric Vives, és el propietari d'aquest cava, Vives Ambrós, un celler. Avui estem analitzant amb qui millor podem fer-ho, que és el seu responsable, les característiques, les propietats d'aquest producte, del cava, que nosaltres, en la mesura del possible, procurem desestacionalitzar, no? Parlar de cava al llarg de tot l'any, no només en èpoques realment doncs, que està molt... popularitzat el cava, com és ara, no? Prèvia a Nadal, les festes de Nadal, etc. No? A poc a poc es va traient aquesta tendència, però és una cosa que canvi, que encara costa molt, no, Enric?
Bueno, és un tema... A veure, aquí a Catalunya sí que està canviant, realment és cert, vull dir, ja parlaríem al resto d'Espanya o fins i tot a Europa, etc., en què sí que s'utilitza molt més per de cara a Nadal, però aquí a Catalunya ja realment pues, la gent està començant a agafar l'hàbit, s'ha anat acostumant a anar provant caves, anar bevent caves, i he vist que realment és un tipus de beguda que marida molt bé en qualsevol tipus de menjar i que s'adapta molt bé a molts tipus de menjars, no? I que no fa falta esperar ni una celebració, vull dir que evidentment no cal ni ser ni un compleany ni celebrar res, sinó que realment lliga molt bé amb molts tipus de menjars, no?
Potser és aquesta particularitat que acabes d'esmentar, no, Enric? El fet d'una ampolla de cava l'associem directament amb una celebració. Home, està molt bé,
correcte,
no? Però s'hauria de normalitzar, no?, de beure cava amb la normalitat que bevem i que destapem una ampolla de vi, per exemple, no? I certament, recullo les teves paraules, el cava és un producte que aguanta perfectament tot un dinar o un sopar, no? En el vostre cas, els vostres caves, aquests caves amb llarga criança, això encara s'accentua més, no?
Correcte, sí. Més que res, bueno, nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, el cava més jove que fem, que és el Vives amb Bros Brut, aquest és un cava molt més fresc i molt més afruitat, que fins i tot, pues, bueno, aquest pot servir molt bé per aperitius o per menjars, pues, més lleugers, diguem-ho així, i després, com més criança anem obtenint, pues, van més bé per maridar, pues, amb menjars molt més complexos o molt més elaborats, amb salses, que allí pues, normalment ja hi poses un negre perquè tingui més cos, pues, es posa un cava pues, gran reserva, mm-hmm, i realment després trobaràs que marida millor que molts altres caldos, no?
Fas els caves que t'agradaria consumir com a consumidor si no fossis una persona vinculada amb aquest sector?
Sí, sí, la meva idea sempre ha sigut... A veure, nosaltres fem quatre tipus de caves, molt diferents tots entre ells, perquè cada cava s'adapta a un moment i a una situació, diguem-ho així, no? Llavors, al igual que amb els vins, pues, el blanc ens el guardem pues, per tradició, més amb els peixos i derivats, i els negres per més carns més vermelles, i etc. Pues amb els caves pues, també es pot crear aquesta pues, dicotomia, diguem-ho així, en què tu pots agafar un cava per un tipus d'àpat pues, més amanides o derivats, o buscar un cava pues, més complexa i més elaborat de cara pues, a menjars pues, molt més cuinats, diguem-ho així. No?
Per exemple, el vostre gran reserva, el Vives Ambrós Brut Natur Gran Reserva?
Sí.
Per exemple, aquest, des del teu criteri, no? Això jo imagino que és molt personal, no? Però amb què el maridaries bé, aquest Gran Reserva?
Amb què maridaria la Gran Reserva?
Sí.
Home, nosaltres actualment fem dos grans reserves, un que és aquest que em comentes, que és el Brut Natura, després en fem un altre que en diem Tradició Salvatge.
Sí.
Van molt bé, tant el primer seria més de cara pues, a risottos, a mariscades, magrets d'ànecs, estofats i derivats, diguem-ho així. I el segon, pues, miraria pues, ja una cosa pues, que està inclusiu, pues, peixos de roca, vull dir, carns de caça, o carns condimentades, vull dir, amb salses i derivats, calderetes de peix, vull dir, sí, vull dir, ja seria més de cara pues, a menjars amb molta potència o amb certa graixó, diguem-ho així, no? Mm-hmm. El cava, el que sí que té, ara que et dic jo, és sí, que va molt bé amb menjars graixosos, tot tipus de cava. Vull dir, perquè realment és on veus que realment lliga molt bé amb l'àpat, no? Mm-hmm.
Vivesambros.com, aquesta és la plana web en la que trobareu més informació sobre aquest celler. Avui estem analitzant els seus productes amb el seu responsable, amb l'Enric Vives, i aprofitem doncs, també per convidar tothom doncs, que provi, assegureixi doncs, aquests productes. Ara que s'acosta Nadal, doncs, és una molt bona alternativa, però independentment de Nadal, jo crec que al llarg de tot l'any és, en fi, sempre es poden buscar moments adequats.
Sempre hi ha un moment, una
exacte,
bona excusa per realment... posar una botella de cava i disfrutar-la directament. No?
Allunyats de les celebracions, que està molt bé celebrar alguna cosa amb cava, però també, en fi, obrir una ampolla de cava un dia que no hi ha res a celebrar, també està molt bé. Eh?
Sí,
també
correcte.
També està molt bé.
Sí, sí.
Enric, ha estat un plaer parlar amb tu de producte, de cava, de tradició, de caves de Tarragona, que, repeteixo, jo convidaria a tothom que provin aquests productes, perquè tenen connotacions diferents respecte als caves, podríem dir, més convencionals o zones podríem dir més tradicionals. Tarragona té un caràcter especial. Avui hem volgut doncs, introduir-nos en el món del cava tarragoní. Aquest és una mostra. Vives Ambrós. Enric Vives, gràcies per ser amb nosaltres.
Amb vosaltres.
Fins una altra. Gràcies, bon
dia. Fins una altra. Bon dia.
Les esperes són tan llargues que el meu
voltant... Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler,
lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus, casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, als teus esdeveniments.
Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ensuma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Imagina un restaurant en plena Barcelona amb una terrassa sense soroll de cotxes, en un edifici de principis del segle XX i amb una cuina de mercat creativa i imaginativa. És La Tertúlia, l'espai gastronòmic on gaudir de veritat d'una bona vetllada. Terrassa climatitzada a l'hivern, música en directe a les nits dels divendres i un ambient càlid i acollidor. Restaurant La Tertúlia, carrer Morales 15, a 5 minuts de la Diagonal. Reserves al 93 419 58 97. Restaurant La Tertúlia, l'inici de grans històries.
Trotamundos.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem, posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundo. Recordem, per cert, que el proper dilluns se celebra en el Museu Marítim de Barcelona la trobada Verema Barcelona, una cita d'una certa importància en quant a enologia, en la que tindreu ocasió de provar vins realment extraordinaris. Repetim, per als amants de l'enologia, del món dels vins, Verema Barcelona en el Museu Marítim de la nostra ciutat. Dit això, posem el punt i final. Res més, amics. Gràcies per la vostra atenció, per la vostra companyia. Tornem la propera setmana, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí. Gràcies. En nom de tot l'equip del programa us ha parlat Miquel Mercadal. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.